Clàssics en viu. La música clàssica per tots els públics amb Jordi Tomàs.
Avui aquí al Clàssics en viu, amb Jordi Tomàs, estem gaudint de la bona música.
Com sempre, Mercè.
Com sempre fem, eh? Però avui us hem deixat una micarrona més, eh? Per poder gaudir d'aquests primers minuts musicals, de la màgia que desprèn.
Sí, sí, digue-ho, que avui la Mercè sap exactament de què parlem.
Home, Jordi, cada dia, eh? Sí, exactament.
Però a vegades li fem la sorpresa i no li diem de què parlarem.
Faig broma. Enric Granados, avui el Jordi ens redescobreix la màgia d'aquest gran compositor de casa nostra, perquè d'això es tracta, no?, en aquest cicle del Clàssics en viu, de redescobrir els nostres propis autors.
Els nostres propis autors i les millors obres d'aquests autors. De fet, el que estem escoltant de fons és una de les canciones amatòries d'Enric Granados. Enric Granados, ja sabeu tots vosaltres, que va néixer el 1867 i va morir el 1916. Per això, de fet, enguany, l'any 2016 i l'any 2017, doncs són anys de celebració, de commemoració de la figura d'Enric Granados, perquè coincideixen el 100 aniversari de la mort en el 2016, el 150 aniversari del naixement en el 2017. Aleshores, resulta que Granados, diguem-ne, normalment se'l recorda per tota la seva obra pianística, les danses espanyoles, goyesques, etc etc. Però hem de pensar que Granados també té una part de música vocal molt important. De fet, diguem-ne, va fer una òpera, bueno, va fer una òpera molt important que va ser goyescas a partir de les peces pianístiques, però n'havia fet d'altres, havia fet sarsueles, havia fet operetes i també havia fet cançons. Cançons en castellà, però també cançons en català, que algun dia també parlarem de les cançons en català d'Enric Granados, perquè en va fer en col·laboració, per exemple, amb el poeta Apel·les Mestres, i són importants aquestes cançons. Però avui em centro en una de les, diguem-ne, de les vessants més importants dintre del que serien les cançons d'Enric Granados, que són aquestes canciones amatòries. Fixeu-vos-hi que van ser estrenades l'any 1915, per tant, ens trobem amb una obra de maduresa. Si es pot parlar de maduresa en Enric Granados, perquè, clar, és un compositor que mor amb 49 anys. Vull dir que és un compositor que mor molt aviat i que justament mor en el moment en què està, diguem-ne, arribant a la seva maduresa musical. Van ser, com deia, estrenades l'any 1915 pel mateix Granados al piano, acompanyant a Conxita Badia. Conxita Badia és una cantant important, una d'aquestes intèrprets que també algun dia us dic que hem de fer un repàs dels nostres intèrprets. Doncs Conxita Badia és una intèrpret important. Entre altres coses, diguem-ne, és coneguda a nivell més popular, perquè va ser la professora de Montserrat Caballé, entre altra gent. Però és que Conxita Badia era una cantant internacional, amb grans gires per Amèrica, amb grans gires europees, etc etc. Granados el que va fer va ser escollir poemes del segle d'or espanyol. De fet, aquestes obres, aquestes canciones amatòries, són nascudes de la lectura d'aquests grans poetes del segle d'or. Granados agafa el Romancero General, que pertanyia, diguem-ne, al Romancero General, que era això, un recull de romansos que no posaven, diguem-ne, quins eren els autors, De fet, amb les partitures originals de Granados trobem que tots els poemes que ell musica d'aquest romancero general, ell posa que són anònims, perquè ell no coneixia l'autor en molts casos. Després hem sabut que molts d'aquests poemes eren de Lope de Vega, de Góngora, etc., però que estaven inclosos en aquest romancero general. Dins d'aquest romancero general hi havia un apartat que eren romances eròticos i amatorios. I aleshores és Granados que d'aquests romances eròticos i amatorios n'escollirà, de fet, 7. De fet, el primer que ell escull és Descúbrase el pensamiento, anònima, aquesta sí que realment és anònima, No lloréis ojuelos, que després sapigu que era de Lope de Vega, Mira que soy niña, anònima, Serranas de Cuenca, de Luis de Góngora, Mañanica era, anònima, Gracia mía, anònima, i Lloraba la niña, també de Luis de Góngora. Gran vol líric, gran extensió del registre vocal i un pianisme molt ric com acompanyant. De fet, el que estem escoltant és una versió per orquestra en lloc de per piano. Per què? Perquè aquest piano és tan ric que justament moltes vegades excedeix les possibilitats del propi instrument i, per tant, s'ha vist, diguem-ne, la facilitat, diguem-ne, de poder-lo instrumentar. Bé, oients del dijous, us deixarem ara amb una altra cançó d'aquestes canciones amatòries, que són les Serranes de Cuenca. Els que esteu amb nosaltres el dissabte, seguiu, que després llegim el poema i ho comentem. Fins ben aviat, oients del Fórmula. Fixeu-vos-hi, us ha agradat, oi? A mi també, m'agrada molt, de fet. Però ara el que farem serà llegir-vos una mica el poema de Luis de Góngora, que musica Granados i que ara hem sentit en la veu de Montserrat Caballé. De fet, el text diu això, perquè fixeu-vos-hi que és un text amb un doble sentit. Com us dèiem abans, ell ho agafa dels romances eròticos i amatorios. I diu, Serranas de Cuenca iban al Pinar, unas por piñones... otras por bailar. Bailando y partiendo las serranas bellas, un piñón por otro, de amor las saetas huelgan de trocar, unas por piñones, otras por bailar. Entre rama y rama, cuando el ciego Dios pide al sol los ojos por verlas mejor, los ojos del sol las veréis pisar, unas por piñones, otras por bailar. Això és el que diu el text del Góngora. La Mercè m'està mirant, ara. Que no acabo de capir ben bé què vol dir la mirada que m'ha fet.
No, més que res, a mi, de debò, que em sorprèn i em fascina com les fonts d'inspiració dels artistes i dels genis, perquè d'alguna manera Enric Granados com doncs, d'aquest poema, diguéssim, d'aquest vers, s'inspira i realitza i ho transforma en música.
Sí, de fet, has realitzat una obra, en aquest cas, en aquesta cançó que estàvem escoltant, que té un sentit, diguem-ne, popular, però que a la vegada, aquells que ho heu escoltat amb deteniment, permet, diguem-ne, un cert sensualisme vocal, una certa, diguem-ne, sí, la paraula sensualisme vocal. I és que, de fet, el text ja ho diu ben clar. Està parlant d'unes serranes de Cuenca, no?, que van al Pinar, però no està clar que vayan por piñones. Pueden ir por bailar, y bailando y partiendo, etc. Per tant, diguem-ne que Granados, diguem-ne, fa una música que, òbviament, és serrana, és a dir, és de la sierra, és popular, però a la vegada introdueix aquest preciosisme, aquest sensualisme vocal que li dona aquest doble sentit a la seva música, tal i com està inserit en aquest magnífic text de Góngora. Per cert, Mercè, saps on està enterrat Góngora?
Fa unes preguntes. Doncs no ho sé.
Doncs
on està enterrat?
A la catedral de Còrdoba. Mm? És que vaig anar expressament a la catedral de Còrdoba a veure la seva tomba fa uns anys. I tinc una anècdota. L'explico.
Explica-la, home. Ara ja has començat. Els oients ens hem quedat...
I va ser molt sorprenent perquè jo estava buscant la tomba de Góngora, que per cert és molt senzilleta. Jo l'estava buscant i no la trobava de cap manera. Vaig parar amb un mossèn a la catedral de Góngora i li vaig dir, mire, perdone, estoy buscando la tomba de Góngora. ¿Me podría decir dónde está? Y el mossèn em va dir, mire, lo voy a acompañar. Dice, porque me hace ilusión. Dice, sabe la de años que nadie ha venido a visitar la tomba de Góngora. És veritat, és una anècdota real. Em va acompanyar fins a la tomba. Bé, ja està. Són anècdotes d'aquelles que em passen a mi. Suposo que a més ja li deuen passar.
Oh, i tant. Mira, potser hi haurà gent ara que anirà especialment a Còrdoba a veure la tomba de Góngora, gràcies a aquesta anècdota, Joni.
Exacte, és a dir, quan aneu a la mezquita catedral de Còrdoba, doncs sapigueu que allà està Góngora enterrat.
Vinga, continuem amb aquest Clàssics en Viu avui, repassant la trajectòria d'Enric Granados.
Exacte, especialment aquesta obra. Mira, pensem una cosa, que jo he dit que les canciones amatòries estan inspirades, basades en textos del segle d'or. Però és que l'amor de Granados per l'Espanya del segle XVII i XVIII era conegut per tothom. De fet, penseu que l'obra de Granados està plegada de música inspirada en aquest segle XVII i en el segle XVIII. Per exemple, les transcripcions lliures de sonates, diguem-ne, antigues ibèriques. De fet, Granados agafarà sonates d'Scarlatti i les transcriurà per un piano modern, farà transcripcions lliures. Per tant, se'n va al segle XVIII hispànic, perquè recordem que Scarlatti, tot i que és italià, és ibèric d'adopció. Les obres inspirades en les pintures de Goya. Per exemple, la seva obra per a piano Goyescas o la seva òpera Goyescas en són un bon exemple. I, per tant, la sensibilitat de Granados no podia ser, diguem-ne, aliena a les magnífiques poesies també d'aquest segle d'or espanyol, a Lope, a Góngora, etc, etc. La mixtura d'aquests poemes amb uns acompanyaments que, tot i recordar el món tardobarroc, transpiren al sentimentalisme somniador de finals del segle XIX, fan d'algunes d'aquestes peces autèntiques obres d'art. Per exemple, una altra de magnífica és la que s'anomena Llorava la niña, també en text de Luis de Góngora. Ara el llegirem i després l'escoltarem. I veurem com, diguem-ne, Granados utilitza un tipus d'acompanyament que recorda l'acompanyament fix, l'acompanyament de ritme fix propi del tardobarroc, però que, com us deia ara fa un moment, hi infiltra aquest sentimentalisme propi d'aquests finals del segle XIX. I diu així el text, perquè també el text és tan magnífic, és que Góngora és Góngora, i diu... Lloraba la niña y tenía razón, la prolija ausencia de su ingrato amor. Dejóla tan niña que apenas creyó que tenía los años que ha que la dejó. Llorando la ausencia del galán traidor, la halla la luna y la deja el sol, añadiendo siempre pasión a pasión, memoria a memoria, dolor a dolor. Llorad, corazón, que tenéis razón. Thank you.
no, comenta-ho, Jordi. Això està molt bé, eh? És que segurament l'exercici que estan fent els oients, que esteu fent ara mateix, nosaltres l'estem fent també aquí, eh? En directe. Estem vivint les cançons que ens proposa el Jordi.
Deia que...
Aquest alè, no? Aquest punt de...
Exacte, que la cantant i la música de Granados arriba a un punt en què és gairebé a la nada. És que la Mercè ho ha dit molt bé, això d'alè, a la nada. Però és que fixeu-vos-hi, i sospirada en el final, no? Però és que el text és brutal, quan fixeu-vos-hi que Góngora diu... Llorando la ausencia del galán traidor, la halla la luna y la deja el sol... És a dir, sempre la niña llora l'ausència del galant, eternament, perquè quan la lluna hagi desaparegut, eh? O sigui, quan el sol hagi desaparegut, apareixerà la lluna que també la trobarà. I, per tant, sempre, què farà? Añadiendo siempre pasión a pasión. Memoria, memoria, record d'aquell galant que la va deixar quan era niña. Dolor a dolor. Per tant, és un dolor etern, que per això acaba aquesta magnífica frase, llorad corazón, que tenéis razón. I en realitat és un text del segle d'or, és un text de Góngora, però que òbviament amb un romàntic l'havia d'inspirar. Perquè què és propi d'un romàntic? Doncs aquesta mena de gust per la seva pròpia tristesa, en definitiva. No? És a dir, el romanticisme té un punt, en certa manera, entengueu-me bé, de masoquisme. No? És a dir, estic trist, però a més aquesta tristesa m'agrada. Ara no recordo quin poeta anglès romàntic deia benvingudes la joia i la tristesa. Ara no recordo. És d'un poeta romàntic anglès. Aviam, radioient, si algú sap això. Però és d'un poeta romàntic anglès. És a dir, sempre qualsevol sentiment és bo, encara que sigui la tristesa, perquè d'aquella tristesa, diguem-ne, jo també en fruiré.
I d'alguna manera també vivim, no? Estem vius. Quan,
sí, clar,
quan hi ha sentiments, encara que siguin alegres o tristos. Jordi, a mi m'agradaria preguntar-te si ho saps, si realment aquesta tria que va fer Enric Granados, no?, d'aquesta obra, que ens estàs presentant avui, si era conscient de que justament estava triant majoritàriament poemes de Góngora, o no?
No, de fet, ell no, que jo sàpiga, no. És a dir, ell, quan agafa el romancero, el romancero, els textos que hi surten, sortien sense qui era l'autor. Que, de fet, dubto en si el romancero ja... És a dir, quan es recopila el romancero, crec que ni tan sols els recopiladors del romancero es plantegen, pensen que són textos tots anònims, el propi d'un romancero, diguem-ne, no? El romancer català també són textos anònims, textos populars. El que passa és que després es va veure, doncs, que hi havia alguns que no eren anònims realment. Jo crec que Granados no sabia de qui eren els textos i crec que segurament es va morir sense saber de qui eren els textos. El que passa és que el bon gust de Granados, doncs, va fer...
Coincidir
que d'aquests 7 textos que va escollir, doncs, 2 fossin de Luis de Góngora i un fos de Lope de Vega. Els altres 4 fossin anònims. Realment, els textos són magnífics. Són absolutament extraordinaris. Però és que pensem que Granados, ell mateix es considerava a si mateix no un músic, ell es considerava un artista. I això és quelcom important, diguem-ne, de tot el que serien els compositors, però no només els compositors, sinó poetes, etc., diguem-ne, de finals del segle XIX, començaments del segle XX. Hi ha una idea, diguem-ne, en la que el compositor accedeix a la música. La música, diguem-ne, és un mitjà, val?, per fer art. Però que si aquest mitjà no el tinguessin, podríem fer art d'una altra manera. És a dir, es crea la idea de l'artista total. Això, de fet, ja ho crea Wagner. Quan Wagner escriu els seus propis libretos d'òpera i es planteja unes escenografies concretes, etcètera, etcètera, i després hi fa la música, el que està fent és la idea de l'artista total. De fet, el mateix Granados no només era compositor, sinó que era un gran i un magnífic dibuixant. És a dir, si Granados hagués desenvolupat el seu dibuix, també ens haguéssim trobat amb un magnífic dibuixant. I, de fet, fa magnífics esbossos sobre majos i majas inspirats en les pintures de Goya. Bé, La qüestió és que ens hem d'anar despedint, eh? Mm. I acabarem, doncs, amb una altra d'aquestes cançons, que és la que us deixaré. Aquesta sí, aquesta anònima, de text anònim, amb la magnífica música d'Enric Granados i amb la veu, com dèiem, de Montserrat Caballé, que ens ha estat acompanyant. I acabarem amb una de magnífica, es diu Mañanica Era. Doncs amb Mañanica Era us deixem i esperem que disfruteu molt d'aquestes canciones amatòries que, com dic, no deixen de ser, doncs possiblement dintre del món de la música vocal de Granados, la seva obra més important. Fins la setmana que ve.